La Caravana, un programa sobre rodes.
Molt bona tarda, és dilluns 2 de gener del 2023, dia entre setmana són les 3 i arrenca La Caravana, el programa de la Ràdio en Català que també es renova per aquest 2023. I ho fem, com sempre, amb Núria Ros a la sotsdirecció d'aquest programa, Andreu González i Nina Agustí al guió i a la producció, Mercè Mondelo i Maria José Mendoza a les xarxes socials, i ell, qui cada dia de cada dia ens posa la clau al contacte per fer que arrenqui tot plegat, José Matosas. Vámonos, José.
La Caravana, amb Joan Trias.
I ara sí, un cop engegada, coneguem què hi passarà avui a la nostra particular caravana amb aquesta tribu que fa ràdio. Prepareu bé les orelles. Núria Ros, bona tarda.
Molt bona tarda.
Amb què ens sorprendràs avui a la Caravé?
Doncs avui, com no podia ser d'una altra manera, parlarem del famós tortell de Reis. Sou d'aquells que mengeu un trosset per compromís o sou més d'aquells que us embafeu fins a no poder més? Sigui com sigui, no patiu, perquè avui us parlaré d'un nou concepte de tortell de Reis que, per si alguna cosa destaca, és per no atipar massa. Quedeu-vos perquè en uns minuts això i molt més a la Caravé de la caravana.
I quina serà avui la pregunta del dia? Nina Agustí, bona tarda.
Bona tarda, Joan. Avui a la pregunta del dia parlarem de les nits de cap d'any. Quines supersticions i quines anècdotes té la gent del carrer? Quedeu-vos i ho descobrirem.
És dilluns i, per tant, toca saber per on passarà l'actualitat aquesta setmana i de què n'haurem d'estar pendents. Andreu González, bona tarda.
Bona tarda, i és per això que estrenem secció en la que cada dilluns serà amb nosaltres el politòleg Oriol Vidal Barraquer per explicar-nos per on passa l'actualitat, però sobretot per entendre el perquè de les notícies que ens analitzarà. Avui, sobre la taula, el funeral del papa emèrit Benet XVI. Anirem també cap a la ciutat del Vaticà per saber com es viu tot plegat. També parlarem de la presidència espanyola, del Consell d'Europa, la pau a Ucraïna o el nou any electoral.
També haurà de preguntar-nos qui pujarà avui a la caravana i seurà el nostre sofallit per una agradable conversa, Núria.
L'artista emergent i cantant Anna Ralp, que pujarà a la caravana per parlar del seu primer àlbum autoproduït, Les Grietes, un tribut a l'art japonès del Kintsugi que tracta sobre les esquerdes, pors i defectes que, sense dubte, ens fa singulars i autèntics.
I tot i que és un clàssic dels divendres i som a dilluns, avui passarà per la caravana un autèntic especialista del món del cinema com Víctor Rodrigo.
I avui, amb ell mateix, repassarem el top 5 de les pel·lícules Coming of Age, aquelles pel·lis que et fan viatjar en el punt de maduresa adolescent-adult d'un personatge.
I la darrera hora de programa parlarem de filosofia i d'òpera.
Neix un nou any i el nostre filòsof de capçalera, Leo Espluga, ens parlarà precisament d'això, de néixer, i després amb la directora d'escena i divulgadora musical, Maria Voronkova, ens acostarà amb el seu llenguatge desenfadat al món de l'òpera amb un clàssic de clàssics com és Carmen de Bizet.
Doncs tot això i més a La Caravana, un programa sobre rodes. Va, gairebé 5 minuts que passen de les 3 de la tarda i, com sempre, això no canvia mai, comencem el programa amb l'estalqueig de l'Andreu. A qui has estalquejat avui?
Doncs mireu, la meva primera víctima d'aquest 2023 és l'artista emergent Anna Ralp. He de dir-vos que, com és any nou, no seré massa crítica aquesta setmana, tot i que alguna coseta se'n pot escapar, jo aviso. Primer de tot, i començo amb una queixa.
Ah, bé.
Mira, ja se l'ha escapat. Ja,
Andreu, molt bé.
Sé que la gent que ve al nostre programa em volen fer la feina més fàcil, però, si us plau, pengeu contingut, més contingut del que teniu. Perquè avui, per exemple, l'Anna Ralp només té 36 publicacions. I amb això, doncs, poca imatge ens podem fer d'una persona. Però anem una miqueta al gra. M'ha fet una mica de toc veure un vídeo del 22 de desembre al camp, tocant la guitarra i, sobretot, amb una americana i banyador. No pot ser que al desembre pengem aquest tipus de fotografies pensant en l'estiu.
Escolta'm, amb les temperatures que ha fet aquest desembre...
Doncs potser sí.
No canvia massa.
A veure, no crec, jo no... Tu t'has posat el banyador?
Podria haver-me'l posat.
Sí? Jo gairebé,
sí, eh? Sí, sí, sí. Ostres, a veure, sí que ha fet una temperatura bona de primavera, però tampoc ens passem,
Sí? Ah, potser han anat de viatge.
Sí, bueno, no? Mira, jo el que us anava a dir és que penjar aquest tipus de contingut és com tirar-nos pals a les nostres rodes pensant en un estiu que encara quede perquè arribi. He de dir, però, al seu favor, que és maco el fons i li queda molt bé l'americana, el color de l'americana, perquè és un color així marronet, queda bé amb el camp de fons.
Està bé.
Sí.
Està bé,
sí. També he de dir que sembla una noia sensible. I ara entendreu per què dic això. D'exemple, us poso una fotografia del 14 d'agost del 2018, on es veu una rosa destrossada al terra i, per si no fos poc, amb el fons del que seria una balla d'obres.
Ai.
A més, també posa un cor trencat de moticona. Potser en l'amor no li va anar massa bé en aquella època.
Veus?
Però bé, crec que penjar una foto així és maco. sí, dins del, sí,
és
dins
bonic,
del cap.
És poètic. Mm-hmm.
I ja per acabar, us he de dir que no sé en quin lloc posar-la, diguéssim, classificar-la, perquè té coses de moderna, com per exemple penjar un vídeo d'ovelles pasturant o una foto en un petit vaixell de postureig. Però així, resumint, i ja per acabar, quede més que aprovada perquè els vídeos que penge cantant m'encanten. La veritat que, si podeu, mireu-los, perquè valen molt la pena.
No, no, i escolteu-la avui en aquest programa, que a més cantarà de capella. Quin toc ens expliques avui?
Doncs avui us porto un toc que podria ser perfectament relacionable amb el de l'acumulació i el de la revisió de totes les coses. Mireu, jo quan vaig de viatge no paro d'apuntar-me les despeses en una pàgina de notes. Per què? Doncs no ho sé, perquè ja entro a l'aplicació del banc per veure'ls. És a dir, és com tota l'estona veure que m'estic gastant més diners dels que m'havia proposat gastar.
Però això ja
passa.
Està bé, no?
Sí, sí, ja passa.
No, no, ja està ben fet, Andreu, això.
El drama és més gros, llavors.
Però te n'adones, bueno, saps?
N'ets conscient, no?
I pots frenar.
Perquè tu ets una mica tio Gilito, diguem-ne, o no?
Tio Gilito, en quin sentit? De rato?
Sí,
sí, bueno, molt. No. Pues molt. Del...
Gràcies, Núria, per contestar la pregunta.
D'aquells del puny tancat. Eh?
Una miqueta.
Sí?
Sí, últimament ho estic frenant, una miqueta més.
Ai.
Sí, sí.
Odies la gent que...
Doncs odio la gent que odia els turistes.
Ah.
Aquí avui sé que em puc posar en un jardinet, però ho he de dir. Mireu, entenc que els puguin odiar, és a dir, que ens puguin odiar, sí, més aviat. Però,
ah,
si
quan
no...
anem fora, vols dir, eh?
Sí, exacte. Però si no estem fent res mal fet... Què passa? Estem donant diners a la seva economia i de manera sostenible, comprant productes locals.
Home, mm-hmm, sostenible no ho sabem, perquè segurament has volat allà...
Pots fer turisme sostenible.
Pots fer-ho, però t'ho has de mirar, eh?
Sí, això és veritat. Bé, ai, Nina Agustí, no
em poso en aquest jornal. Ja veuràs que segur algun dia es queixarà dels turistes d'aquí. Seguríssim, sí, sí, seguríssim. Sí.
No, jo em queixo dels turistes que venen aquí a fer mal.
Val.
Volem turisme de qualitat.
Sempre,
això sabeu.
Va, què et fa feliç?
Doncs avui una cosa tan simple com és fer 25 anys rodejat de bones persones.
Mira.
Ai, Andreu.
Això sí que és començar l'any amb bon peu, eh?
Sí, sí.
Bé, mira, no sé què dir,
no? Per què? Pels 25?
Sí, perquè encara vas amb la ressaca de cap d'any.
Saps què vull dir? Dels 25?
Això de celebrar el meu cumple, t'he de dir que és bastant dur, eh?
Per què?
Perquè vens amb la ressaca de cap d'any, llavors, és empalmar ressaques, no, això no ajuda.
Però clar, llavors
ja
ens veus a nosaltres.
Ja intueixes que avui a la nit...
No, avui em portaré bé.
Sí?
Sí. Ja ho veureu demà amb la meva cara. Sí,
ja ho veurem demà.
Ja ho veurem demà.
Escolta, que tinguis un feliç dia d'aniversari, eh?
Gràcies.
Treballant, això sí.
Exacte.
Propòsit, què? Aconseguit o no?
A veure, vaig fer 3 propòsits l'últim dia... No es fan de la nit al dia, aquells propòsits, perquè, clar, eren d'any nou, no? Però he decidit que ja va ser hora de començar aquest any fent una miqueta més d'esport, perquè, sí, senyors i senyores, vaig deixar-ho només a la setmana de començar, quan m'ho vaig proposar.
Perfecte. Aquests són els propòsits de l'Andreu.
Aquests són els bons.
Sí, sí.
Aquests són els bons.
A veure, però una setmana està bé, no?
Bueno. Jo avui he pujat per les escales perquè, què us he dit, Joan i Nina? Que tenia el propòsit de fer esport i he pujat per les escales.
Sí.
Molt bé, Núria.
Per algú que m'agrada.
Jo també ho feia cada dia, això.
Sí.
Nou propòsit.
I també del nou any. Ser més aventurer. Què implica això? Fer el que tingui ganes de fer sense importar el que els altres puguin pensar de mi.
Ai, m'agrada
molt
aquesta.
Molt bé, Andreu.
Ale.
M'agrada molt aquesta.
Diso.
Quin aplaudiment més pobre,
sí,
sisplau.
Sí,
tornem a fer.
Va. Felicitats, Andreu.
Vinga,
va.
Bravo!
Però tampoc ens passem, eh?
Que entre el pastel!
La cara B, a la caravana de Ràdio Estel.
Pastís no, però s'ha de dir que la coca que has portat avui estava molt bona, eh?
Ai.
Això sí.
Gràcies.
I que després li has de baixar una mica al nostre tècnic, que encara no
hem aprovat. S'ha quedat a dalt a la redacció.
Exacte. En té aquí o no? Tens o no?
No, clar que no l'he fet jo.
Ai, Núria Ros, què ens portes avui a la Gravé?
A veure, doncs avui parlem de Tortell de Reis.
Home!
Sí? Abans de res, bon any, als oients de Ràdio
Sempre.
Estel. Sí, a vosaltres també.
Ai, gràcies.
Que poc se'n parla, que és la primera cara B del 2023.
Ara!
Quines ganes!
Sempre!
Molt bé.
Sí? Va!
És que si no ens animéssim entre nosaltres, Déu-n'hi-do. Va, dit això, anem al gra, i és que el Nadal encara no ha acabat, val? Tenim en compte que aquest dijous és la nit de Reis, és la nit que passaran els Reis.
Sí.
No m'ho puc creure, eh? Aquesta cançó no la puc suportar si ni un dia més,
Nadal,
eh? Si cuideu.
Si encara és Nadal, ella és aquí.
Bé, a banda de portar regals als Reis, doncs una tradició molt típica és menjar el famós tortell de Reis.
Sí.
Vosaltres, us agrada el tortell de Reis o no?
T'he de dir que l'he avorrit, eh?
A mi m'embafa bastant.
Sí.
Em menjo un trosset, però vaja.
Sobretot el de fruita no m'agrada, eh?
És que és de fruita.
És que és de fruita, no? El tortell de Reis.
No, però...
A Solsoner de què és?
A veure, jo el que menjo és de nata.
Sí, però...
Però porta fruita a sobre.
No, porta ametlla.
Llavors això ja no és tortell de Reis.
Nens, aquestes variants estranyes.
Això és tortell de Reis, versió casa d'Andreu González.
Sí, ja ho hem vist. Bé, dit això, i tu ara, Joan, ens ho deies, que t'embafa.
Sí, sí, m'embafa molt.
A mi també, sóc del teu equip. I clar, aquí està el tema, perquè hi ha molta gent, com vosaltres, doncs, que li agrada i molt el tortell, però també és veritat que menjar un o dos trossets de tortell no és el mateix que menjar una poma. La sensació és la mateixa, no? I a vegades ens pot arribar a pesar. Menjar-ne més a més, venim d'un àpat també molt contundent. Mm-hmm. Estem d'acord.
Sí.
Val, doncs un dia més portem la solució, perquè aquesta cara bé són solucions, mai problemes. Val? En aquest cas no la porto jo, sinó la pastisseria Escrivà, que ha creat el que segur és el tortell de Reis més lleuger del món. Què? Molt bé.
Ens agrada.
Sí.
Sona bé, no? Mira, dos en un, tortell
no,
i sa, i... Bueno, sa no ho han dit, eh? Lleuger.
No, però sa, venint de l'Escrivà, segur que també ho és.
I us explico, si voleu, detalls, no?, sobre aquest tortell. En aquest cas, en un comunicat, l'establiment ha explicat que sovint rebien comentaris de clients que deien que després del dinar de Reis, doncs ja estan massa tips, és el que dèiem ara,
sí.
O bé, com el que deies tu, Andreu, que la fruita confitada no els hi agrada.
Un clàssic.
Val? És per això que la pastisseria ha inventat un tortell que en aquest cas porta nata muntada, la línia del que deies tu, Andreu, merenga cuita al forn,
sí.
Val?
Que bo.
I baixa temperatura. I per si fos poc, doncs hi ha poc sucre, també ens interessa, després de tants dies de menjar.
Està bé.
Tampoc porta farina, molt bona opció.
Mm. Porta farina, uau.
Ni fruita confitada.
Veus?
Val?
Molt bé.
I tot això ho han substituït per plomes de xocolata de colors.
Escolta, que xulo.
Fa bona pinta, això.
Escolta, haurem de provar això,
I res, i sembla ser que, segons diuen, això s'hauria de provar, que manté l'essència d'un tortell típic de Reis, però que no deu embafar tant. Val? Dit això, per si us interessa...
Sí.
No us veig gaire interessats?
No, sí.
S'haurà de fer cua, oi, per demanar?
No, mira...
I toca la campana.
Molt bé que diguis això, perquè pel Dia de Reis la pastisseria Escrivà en farà només unes 150 unitats.
Edició limitada, veus?
Moltíssimes, asseguren que aquest tortell tindrà un sabor sorprenent i que cal encarregar prèviament a la pàgina web de la pastisseria o per telèfon. Per tant, no tardeu... Mira, no he fet... És que jo no sé ja ni si en queden, perquè 150 són poquíssims. Mira, mentre t'explico una altra cosa, en Joan ho va buscant. Si vosaltres voleu el típic tortell de Reis, el de tota la vida, doncs no patiu, perquè també n'hi ha, no s'han acabat.
Solucions.
N'hi haurà tot arreu, de fet, perquè us feu una idea, aquest any les vendes de tortells de Reis recuperaran els nivells d'abans de la pandèmia i podrien inclús, diuen, superar les xifres de l'any passat. De fet, el Gremi de Pastisseria de Barcelona calcula, alerta, vendre 1 milió de tortells a tot Catalunya entre els dies 4 i 7 de gener. Déu-n'hi-do. Què, n'hi ha o no?
N'hi ha.
Em sembla estrany i tot que n'hi hagin encara.
Sí.
Mira, 38 euros,
I fa bona pinta,
ens en poden regalar un, ja que estem fent tanta publicitat.
Si ens estan escoltant, el provem encantats.
Home, la publi...
Digue-ho, Núria.
Bé, dit això, ja falta poc, perquè acabi el Nadal.
Sí, la veritat.
4-5 dies. Tinc més cosetes,
Va,
jo
som-hi.
Segueixo.
Sí, tira.
En un dia... Un dia em vau dir que us agrada estimar. Ai, estimar. No, estimar també.
Estimar
m'ha
agradat molt.
M'he equivocat, però m'ha sortit molt bonic.
Sí,
t'ha quedat preciós.
M'encanta estimar. No, dic esquiar. Una mica diferent,
Sí, ens agrada esquiar.
Sí,
esquiar, que és allò que ve després d'estimar, sí.
Sí. Diuen, jo us diré, no sé si ho compartireu amb mi, que per molt que us agradi esquiar quan comences a aprendre, una cosa que fa una miqueta de por és el telecadira.
Sí.
És un tràmit que sap greu i tot.
Pateixes.
Oi, perquè si se't queda enganxat l'esquí...
Si caus d'allà, fas una mica el ridícul.
Esteu d'acord, no? Segurament els oients des de casa també. I clar, per què us parlo del telecadira? Doncs perquè la falta de neu sí que és veritat que no ha frenat els esquiadors més entusiastes, podríem dir, que no han volgut perdre's ni un dia més de la temporada de neu, però també és veritat que n'hi han hagut alguns d'esquiadors que s'han trobat amb dificultats, val? Podríem dir a l'hora d'intentar esquiar. En aquest cas, els problemes han arribat des de l'estació d'esquí Gran Valira, Andorra, on un grup d'esquiadors i esquiadores s'han trobat amb el telecadira assassí.
Ui,
a veure,
com?
Són persones intel·ligents. Amb el nom ja ens podem imaginar per on van els tres.
Sí. No?
Val. Però us ho explico. En aquest cas, en un vídeo que ha penjat un usuari de TikTok i que ara mateix podeu veure al nostre Twitter, @lacaravanaestel, que la nostra companya Maria José Mendoza ja ha penjat,
Doncs es veu com una instal·lació mecànica de gran valira, és a dir, un telecadira, sí. Val? Doncs tira al terra, no fa riure, tira al terra alguns dels esquiadors que estaven tranquil·lament asseguts a ell esperant per baixar.
Si fa riure, Núria.
Si fa riure. Estic d'acord. Mireu el vídeo, sisplau.
Sí, ara mateix l'estava buscant, perquè...
Clar, i què passa? Si ja teniu el vídeo, doncs, tal i com podreu veure, un dels treballadors de l'estació d'esquí espera que el telecadira arribi fins a dalt per avisar els esquiadors que han de baixar, perquè hi ha hagut un fallo i que han de baixar. M'explico. Sabeu aquella persona que us espera quan baixeu del telecadira?
Sí, 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 sí.
Que normalment ajuda si hi ha alguna
correcte.
Dificultat. Doncs
sí.
Ell espera que arribin de dir baixeu ràpid perquè hi ha un fallo mecànic i podeu caure.
Clar.
Val? Llavors, què passa? Que tot i l'advertència, doncs la maquinària aconsegueix tirar al terra més d'una de les persones que apareix al vídeo.
Ai, pobres.
De fet, durant els segons que dura, podem arribar a veure com cauen fins i tot 5 persones, eh? També us he de dir que, per sort, el cop al terra no és massa fort i tots els esquiadors i esquiadores doncs aconsegueixen aixecar-se. No, Andreu, que l'està veient ara mateix en directe?
Sí, sí, sí. De fet, tots tres ho estem mirant.
Ostres, però una cosa, sempre cau el de la dreta, eh?
Sí.
T'hi has fixat?
Sí, sí, sí. Però, clar, durant el vídeo es veu que cau bastanta gent allà. Què passa? Sí. Doncs que, com és evident, aquest vídeo s'ha viralitzat en qüestió d'hores, tant que acumula ja gairebé 2 milions de visites i tot estil de reaccions per part dels usuaris, perquè és que ens passa una cosa dolenta i les persones no ajudem, ens enriem dels altres.
Exacte. És el que deia jo, m'encanta enriure-me'n de les petites desgràcies de la gent.
Si no s'han fet mal, es pot considerar petita desgràcia.
Sí.
Però, com sempre, hi ha aquells que es parteixen de riure i d'altres que asseguren que va ser... Una persona comenta el vídeo i diu que va ser una de les víctimes directes i que es va trencar la cadera.
Ostres,
ai, no.
Això ja
però
fa una mica més
per mal. Mi, en el top 1, no, el millor dels millors dels comentaris, hi trobem un usuari que diu quiero que me paguen por decirle a la gente que se dé prisa en caer. És que, clar, és molt irònic, perquè el treballador al final està dient espavila't, que és que si no cauràs,
si no cauràs
i al final acaben caient. I res, i aquesta és la notícia. Així
està
es
portem
una mica d'alegria.
M'agrada molt,
sí,
m'agrada molt.
Sí,
i acabem amb musiqueta, eh?
Sí, avui la notícia musical ens la porta la Miley Cyrus. T'agrada, Andreu?
Ai, m'encanta, soc molt fan, de veritat.
I és que la cantant, compositora i actriu, sense cap mena de dubtes, va convertir en la gran protagonista de la nit de Cap d'Any a nivell mundial amb l'especial televisiu Miley's New Year's Eve Party a la NBC. En aquest programa musical, l'artista, a banda de brillar amb el seu espectacle, que també va comptar amb la participació d'altres grans de la música, com Sia, per exemple, doncs va aprofitar per anunciar que el 13 de gener, és ara sí, d'aquí res i menys, doncs traurà a la llum el seu nou single. De moment sabem que es dirà Flowers i que serà un single que destaparà una nova faceta de la Miley que coneixem. Per tant, abans d'acabar, només em falta dir dues coses.
Va.
Vale? La primera, que us deixo amb un tema molt mític de la Miley, com és Pie in the USA, i la segona, doncs, que la dediquem tots a l'Andreu perquè sabem que li agrada molt i com que avui està d'aniversari, doncs aquesta és per tu, el nostre regal.
Ai, gràcies.
Ai, de res.
La Caravana, un programa sobre rodes.
Para, 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 para
Nina Agustí, reportera intrèpida d'aquest programa, d'aquesta casa, de la ràdio en català en general, avui ha sortit pels carrers del barri de Sants de Barça. Com he dit? General.
General. T'ha salit aquí un asiento muy raro.
Deu ser el cognom.
El què?
Amiga general, no? 21 minuts que passen de les 3 de la tarda. Deia, avui has sortit pels carrers del barri de Sants de Barcelona.
Sí.
A preguntar exactament què.
He preguntat, tens alguna anècdota de la nit de Cap d'Any o alguna superstició per aquesta data, d'acord? I he forçat una altra vegada als nostres companys, l'Andreu i la Núria, a quedar-se en aquesta secció.
Esteu lligats?
Sí. Estan una miqueta obligats, per la reportera intrèpida. A veure, avui, a la pregunta del dia, fem una edició especial dedicada a la gent del carrer.
Val.
Com altres vegades hem fet, i amb motiu de ser la primera pregunta del dia del 2023, la veu del poble és l'experta del dia.
Ara. Sempre són els experts.
Ara. Per tant, avui no tenim expert.
Val.
Val. Però tenim els nostres companys, com ja hem dit, l'Andreu i la Núria, aquí, que ens acompanyaran i aniran comentant tots els talls de veu que tenim
sembla
avui.
Perfecte.
Anem a veure si hem tingut sort a l'hora de sortir al carrer. Si he tingut sort. Quines anècdotes té la gent del carrer, dels carrers de Sants, sobre les seves nits de Cap d'Any?
Són massa avorrides les meves nits de Cap d'Any.
Ui, anècdotes. No recordo així res curiós.
Espera, deixa'm pensar.
Va, pues ara mateix no sé. No en tinc cap. Home, a veure, la borratxera és normal, no? Però a part d'això, res.
Jo tinc epilèpsia a la una, me'n vaig a dormir.
Jo nada resenyable, tampoc.
Bueno, caure segurament molts anys, però no ho recordo com una anècdota.
No has tingut sort.
Ja veus, molt fail.
No has tingut sort.
Arribats a aquest moment, jo ja no tenia cap esperança de poder treure un tall digne, però sí. No patiu.
Val.
Per motivar els nostres participants d'avui, us convido, companys i companya, a que compartiu una part de la vostra vida i que ens expliqueu quin ha estat quina nit de Cap d'Any ha sigut memorable a la vostra vida.
Va, Núria.
Jo, primera.
Andreu.
Val. Jo, mireu...
No us espanteu, eh?
Hi ha un problema, que arriba un punt de la nit que moltes vegades no te'n recordes massa bé d'alguns actes.
Queda borrós.
Exacte.
Que es pugui explicar, Andreu?
Però, sí. Però què va passar un Cap d'Any d'ara fa, crec que uns 6 o 7 anys? Estàvem al bar típic del poble, que sempre l'anem a celebrar allà i després anem a la discoteca. De camí a la discoteca hi ha la plaça major del poble.
Sí.
I llavors hi ha l'arbre de Nadal.
Sí.
Pues va fer una mica el Tarzan. Aquella persona.
Ai.
Però va caure de cul.
Home, sí?
Amb la branca de l'arbre a les seves mans.
No!
Oh, no, no! Molt malament.
Sí. Aquella persona, eh?
I després crítiques als turistes.
No, però dic aquella persona, però estàs bé, Andreu?
No, jo no vaig ser, eh? Jo no vaig ser.
No?
Ai, pensava que sí, eh?
No és el típic, tinc un amic que... No.
Ui,
un amic.
Ui.
No. No sóc així, jo, home.
Núria, ho tenim o no? Va.
Meva no, eh? Superstició... Tinc una mica... Sí, no és meva. Sense anar més enllà, aquest Cap d'Any, és a dir, fa 48 hores, doncs tinc una amic que es trobava malament,
ai,
pobret meu, va venir expressament 40 minuts des de casa seva fins on vam celebrar el Cap d'Any, i es va trobar tan malament que ho va intentar, inclús després de les campanades va dormir una horeta i mitja, i pobret, no va poder sortir de casa, va fer tot el Cap d'Any al llit.
Ai, pobre.
És música trista, per
això. És molt trist, és començar l'any malament, això, eh?
Sí,
però està bé, ara,
mica,
vull dir, que sembla aquí.
Sí.
Tu, Joan, està bé.
Jo us podria explicar des que he dormit en una parada d'autobús a Liverpool.
Perdona,
per
està
exemple,
bé, eh? Còmode.
Sí. No, us explicaré l'any passat. L'any passat era època de Covid, de pandèmia, i entre tos i... anava a dir olives. I raïm,
sí.
Ens va agafar la tos a mitges campanades, no vam poder acabar.
Mare meva.
Això sí, plorant de riure, eh?
Complicat.
Sí, clar.
Complicat. Sí. Doncs la meva anècdota és del 2016, més o menys
lluny,
com l'Andreu, teníem uns 18 anys, primer Cap d'Any així intens.
Una rabieta feu,
Doncs teníem unes ganes ansioses de gaudir, estàvem amb les meves amigues sortint de festa, i una d'elles es va animar tant que ballant a la discoteca es va pujar a la plataforma aquella, la típica, la tarima, i va acabar caient i es va trencar la cama.
Ai, pobra.
Sí, feliç 2017. Mire, res, un ensurt amb ambulància i unes hores d'urgència amb sa mare, que va venir corrents, i la foto que ens va enviar doncs és memorable, per això és una anècdota que ens ha quedat aquí.
Mentre no es trenqués la cama dreta, ja està bé. Perquè s'ha d'entrar.
Ai, doncs ara no ho sé, no me'n recordo.
S'ha d'entrar amb la cama dreta.
Sí, clar.
Ai, doncs crec que era l'esquerra, que es va trencar. Bueno, ara sí, escoltem el primer expert del dia, que és un home que diu que a partir d'una edat la festa s'acaba.
És anònim?
Sí, clar. És anònim, clar.
Però és el típic dia que sempre discuteixes, no?
Sí?
Si ho passes a casa i tal, sí.
Sí?
Clar, hi ha una edat amb la que, si no hi ha festa, malament, no? Tu què vas fer?
Jo vaig sortir de festa amb els meus amics.
Veus, si t'ho vas passar bé.
Clar.
T'haguessis quedat a casa, hagués estat una altra cosa, ja t'ho dic ara.
Qui li fa l'entrevista aquí, Nina?
Ostres. Sí, ja.
Clar, no, us explico la situació perquè ha estat molt estranya. Aquell home s'ha apropat molt, primer s'ha apropat molt.
Hi ha gent que li agrada el micro, eh?
Segon, senyor, aquí les preguntes les faig jo, però vaja, si t'has d'animar, doncs vinga, t'ho explico.
Sí.
I res, què en penseu? Creieu que té raó, que és un dia que la gent es baralla molt?
Jo crec que no.
Crec que no.
També és veritat, ara aquí per trencar una miqueta,
digue-ho,
perquè si li doneu la raó no té gràcia. Sí que és veritat que quan hi ha alcohol pel mig...
Sí.
La gent discuteix més.
Ah,
també, perquè l'alcohol té diferents etapes.
S'ha d'anar
en compte. S'ha de saber veure.
Jo sé d'algunes persones que s'han divorciat aquell dia.
Ostres!
Oh, no m'agradaria gent.
Sí que no va mal encaminat, aquest home. Recordeu-lo, d'acord, aquest testimoni, perquè el recuperarem més endavant. Escoltem, doncs, el següent testimoni.
La verdad es que estaba en Canarias en fin de año, entonces salí por donde siempre salía y no había nadie. Estaba totalmente vacío, solo estábamos yo y mis 5 amigos en un sitio totalmente despejado, pero fue muy divertido, porque estaba con los colegas y pudimos liarla un montón porque no había nadie.
Veus que bé?
Home, doncs a mi, si em proposeu una platja de Canàries
sí.
amb els meus amics
sola.
I jo sola,
correcte.
O sigui, compro sense adoptar ni un segon.
Fes-te la festa. Fes-te la festa.
Exacte. O sigui, us sembla bé, no?
Sí.
Tenir sort. Jo penso que és tenir sort, personalment.
Pues aprofitar aquells plans que se t'estronquen, no?
Correcte.
I convertir-los en positius, està bé.
Passem al següent?
Som-hi.
És una parella de Nicaragua que ve a Bilbao a passar el cap d'any i sembla que no hagin marxat del seu país. Escoltem.
Fuimos a Bilbao a visitar un primo que se fue de Nicaragua a España a trabajar y en la noche del 31 no sabíamos a dónde ir, a tomar, a hacer brindis, no sé. Por suerte encontramos un bar de nicaragüense. Estamos ahí, tomamos y después nos encontramos con una pareja que si nosotros íbamos a ir con ellos, entonces vamos a ir a bailar todavía para celebrar el nuevo año y casualmente en un club Nica.
¿También?
Sí.
O sea, todo en familia.
Nada, sí. Era pura casualidad y uno se sentía ya como en la casa.
Ja ho veieu tot, nicaragüès, doncs res, no calia que fessin el viatge fins aquí, no? Dic, perquè sí.
Sí que és veritat, ja tens raó.
No, està molt
us
bé.
Agrada descobrir, a mi m'agrada descobrir, viatjo, descobreixo el que fan allà al cap d'any.
Sí. Cada cap d'any viatjo.
Clar, no, doncs sí, han tingut aquesta sort de coincidir amb tot relacionat amb el seu país.
Tothom sap que a Bilbao no es fa les campanades amb raïm, es fa amb kiwis.
Ah, sí?
Ah, jo tampoc ho sabia.
Mira, cosetes.
Podem descobrir més coses, en aquesta secció. Ai, prou. No, ja està.
Deia pels bascos, home, deia pels bascos.
Va, i parlant de coses de casa, escoltem el següent tall.
Li explicava una noia de Toledo que eren els calçots.
Ah, sí? No, vam descobrir que una noia de Toledo plantava calçots.
Sí, això.
What? Però vau descobrir que una noia de Toledo plantava calçots?
Sí.
Però la salsa romesco li deia Rosco Romesco.
Sí, anava una mica perjudicada, pobra.
Sí, com ho veu treure, això?
Va venir a demanar tabac i llavors ens vam posar a parlar amb ella.
Li parlàvem català i
ella es va posar a parlar italià per defensar-se de nosaltres. És veritat que deia, som molt catalans nosaltres. No sé si ens va dir catalufos, inclús.
Això passa molt, que vas pel regne espanyol i pensen que ets italià.
Ah, sí?
Si parles català, sí.
Perquè s'assembla més al...
Perquè s'assembla a l'italià, sí.
Doncs ja ho heu vist, Rosco Romesco, li deia.
Rosco Romesco, eh?
Sí, a la salsa. Sí. Doncs plantes calçots, endavant, i el Rosco Romesco, doncs, també convidadíssim. Ara deixeu que obrim un petit bloc, que sembla que és més habitual del que creia.
Sí.
I és el bloc de les intervencions dels agents de la llei.
No.
Bueno, aquest any va venir la poli. Ens va fer fora del local i teníem permís per fer la festa.
What?
Jo no ho recordo molt bé, però va venir i ens van fer fora.
Estàvem a una festa i la Guàrdia Urbana del municipi on estàvem va venir a fer-nos fora.
Aquest any, eh? Sí, ahir.
Això ha passat aquest any. Vale, vosaltres teníeu la llicència d'estar al
permís.
Teníeu el permís.
Festa.
I de cop i volta van venir...
Sense identificar-se.
Ni res.
I ens van fer fora.
I es va acabar la festa, llavors.
Es va acabar la festa a les 4 del matí. Bueno, vam anar a casa un amic.
Que ens van fer fora a les 3, en una festa de poble, en un pavelló normal i corrent, i van fer fora tota la gent perquè hi havia algú que s'havia passat de voltes i s'estava barallant amb el segurat. Es va acabar aviat la nit.
No, 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 i tota aquesta gent que... Jo no estava haciendo nada, però vino una gente. Malament.
Olore malament, això, eh?
Passem a les supersticions?
Som-hi.
Vinga, va, escoltem-les.
No, no en tinc, no sóc supersticiosa.
A casa tenim la costum aquesta de roba vermella i també començar el cap d'any amb la cama esquerra.
What?
Amb la cama dreta, dreta.
Amb la cama dreta?
Dreta, sí, sí.
No, no crec de res, o sigui que no faig res. Sí, o sigui, la uva cada campanada i ja.
Però així per divertir-me sempre intento comptar jo els grans i ficar-ne trets als altres, veiem què els hi passa.
En Nochevieja, sí, sempre tanga rojo.
Tanga rojo sempre.
Sempre.
Vale, o sea, cada año, ¿eh?
Cada año, siempre.
¿Desde cuándo?
Desde los 16. Es bastante básico.
Roba interior vermella, començar l'any amb el peu dret i poca cosa més.
Tot vermell, o sigui, corbata, calçotets i mitjons.
Tot vermell, eh?
Tot vermell.
Vale,
menys aquesta... la camisa perquè era molt hortera.
Roba interior vermella per la típica.
Sí, no? Llevar roba interior roja, roba interior bonita, tener predicciones para el fin de año que viene.
En Nicaragua se dice que apenas suena la campana hay que salir con una maleta y dar vuelta a la casa, a una casa, a un lugar. Vale. Eso va prometer muchos viajes en el nuevo año. Y no lo hicimos, porque estábamos en el club.
Y por eso sabéis que os entreno hoy.
Yo creo.
Exacto, debe ser eso.
Escolta'm una cosa, no et dona temps?
Sí.
Surs quan fas la primera campanada,
sí.
I quan dones la volta n'han fet 50 ja de campanades.
Jo crec que es refereix a l'última campanada.
A l'última, sí. Sí. És com entrar el nou any amb el peu dret, doncs en comptes de fer-ho amb el peu dret, ho fas amb una maleta.
Jo em quedo amb l'home que anava tot de vermell menys la camisa perquè era hortera. No puc imaginar l'outfit, lo poc hortero que era.
També et dic, lo de posar-ne 13 grans.
Ah, sí, això és de dolenteta, eh?
No, eh?
No, a mi m'ha agradat, sincerament. Per què no? Perquè després el karma rebot i la mala sort.
Exacte.
Per... Ai, també. Vosaltres teniu supersticions?
Sí, el d'entrar l'any nou amb la cama dreta, l'únic que t'he de dir que poques vegades me'n recordo.
Ja, estàs tan emocionat. Jo només tinc lo típic, menjar un raïm i demanar...
I la roba vermella.
Sí? Jo cada raïm és un desig per alguna cosa.
Ai, doncs... Sí que tens temps de pensar,
sí, no, mai estic preparats. Què et penses? Que em ve de nou? Ah, te'ls escrius? No. Ai, però són desitjos molt bàsics.
Ah, vale.
Que no direm, perquè són meus.
Clar, clar.
Sempre, si no es compleixen.
Va, recordem el primer participant.
Sí.
Recordeu, no? Aquell senyor que s'apropava tant i feia preguntes.
Sí.
Doncs
sí.
Aquest home el recuperem.
Tot bé, Nina.
Per saber la seva superstició. La vols saber?
Sisplau.
Et quedaràs flipant.
Menjar llenties.
Menjar llenties?
Sí, és el que fan els italians. Els italians, en comptes del raïm, fan les llenties. No és que sigui italià, però ho vaig fer un any i m'anà molt bé. Però aquest any ho he tornat a repetir.
Sí que ho fan a Itàlia, sí.
Menjar doncs aquí ho tenim, les llenties. Jo m'he quedat flipant, no sabia ni on fotre'm. Ara ha arribat l'hora de donar pas al...
El bonus track.
Otro año que pasa y ves. Ni policia, ni llenties, ni calçots,
no?
Ni Rosco Romesco.
Imagina't el bonus track.
El bonus track d'avui, get ready, d'acord?
Sí.
Perquè m'he trobat dos nois, un d'ells no tenia res a explicar, però l'altre ha confessat una coseta bastant greu, val? Estigueu molt atents, sisplau, escolteu.
Me lié con la novia de mi amigo.
Ya verás tu amigo cuando se entere.
Se iban a casar.
A día de hoy no lo sabe.
Segueix rient, l'amic. A mi no em fa gràcia.
Escolta'm una cosa.
Això és bombazo,
s'anaven a casar. Sí.
Home.
I vaies liar amb la promesa, no? Doncs ja us dic, els dos, el que no m'ha explicat res, seguia rient. Vull dir, l'he deixat allà, que l'amic segur que no serà.
Exacte.
No, riure no riurà.
Sí, això sí que és començar l'any cogiendo el toro por los cuernos.
Exacte. Eh? Tal qual. M'agradaria veure com acaba aquesta història, però el que sí que ha acabat és la meva secció.
Sí?
Ai, que bonic, sí. Aquest final.
Ja.
No? Vinga, adéu, eh? Ara em puc dedicar a vendre coses.
Està bé. Vols dir que anem a publicitat? Sí?
Doncs, des de la caravana, passem a publicitat. Fins ara.
Ràdio Estel. Celebra amb nosaltres la il·lusió, l'esperança i els bons desitjos. Bones festes de part de tot l'equip de Ràdio Estel. Spotify?
Hi som. I a l'app de Ràdio Estel?
Faltaria més.
Els podcasts de Ràdio Estel no tenen pèrdua. Enganxa-t'hi ja. Són els podcasts de Ràdio Estel. No te'ls acabes.
A la Fundació La Caixa creiem que el món de demà depèn de l'educació d'avui. Pensament crític, creativitat, col·laboració i comunicació. Aquests quatre conceptes promouen habilitats que qualsevol infant necessita per desenvolupar el seu potencial. Només és progrés si progressem tots. Sense Fundació La Caixa.
Aconsegueix per 6 euros el calendari 2023 de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana. Aquest any amb textos triats pel periodista i membre de la comunicació del Sínode de Roma, Fernando Cordero. Compra la Ràdio Estel, carrer Comtes de Belllloc 67-69 de Barcelona, o te l'enviem a casa amb despeses d'enviament previ pagament si ens envies un mail a oients@radioestel.cat o deixes un missatge al 93 409 2777 indicant nom, cognoms i adreça. Recorda, per enviaments a casa, oients@radioestel.cat o un missatge al 93 409 2777.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. La caravana. Un programa sobre rodes.
6 minuts i mig que passen de 3:45 de la tarda i cada dilluns en aquest programa hem decidit analitzar els temes capdals de l'actualitat i dels que n'haurem d'estar pendents els propers dies. I per fer-ho possible ens hi ajudarà el politòleg Oriol Vidal Barraquer. Oriol, què tal? Molt bona tarda.
Bona tarda i bon any.
Què passa al món? Amb el politòleg Oriol Vidal Barraquer.
I serà precisament ell, com dèiem, el que ens ajudarà no només a saber per on passa l'actualitat i els seus punts claus, sinó a entendre per què passa. I avui és evident que hem de començar per una notícia que hem pogut seguir també en format de programa especial des d'aquesta casa, amb Ignasi Miranda, amb Rafa Sanahuja, des de tots els programes en format especial, que és la mort del papa emèrit Benet XVI als 95 anys d'edat, Oriol.
Doncs sí, la primera notícia que ens toca destacar avui és la mort l'últim dia del 2022, no?, del papa emèrit Benet XVI als 95 anys. Dijous serà enterrat en una cerimònia que serà protocolàriament interessant, no?, perquè no hi ha precedent modern, si més no, a la mort d'un papa no regnant, per d'alguna manera.
No? Feia 600 anys, que no passava.
Exacte. Per tant, Benet estrictament ha mort sense ser el cap de l'Església en aquest moment i el cap de l'Estat del Vaticà, i per tant serà interessant analitzar quins honors rebrà com a pontífex no regnant, no? I això ho anem veient. De moment, i han vist que en aquesta, diguéssim, en aquesta vella que se li està fent, va sense sabates vermelles, no? Que
correcte.
És un tret dels papes. De fet, un tret que després del Concili Vaticà II s'havia deixat d'utilitzar, però que ell, com a amant de l'ortodoxia que era, havia recuperat, i ara va amb unes sabates normals, que suposo que és un dels símbols que destaquen la diferència en el fet de ser regnant o no regnant. I s'ha mort el papa. I, curiosament, no, també una novetat és que després de la mort del papa no tindrem conclou, que és la cerimònia d'elecció al nou papa, que a mi sempre m'ha semblat fascinant, no?
Tota la
pompa que la rodeja i fins i tot tota la simbologia, no? Que hi ha. Recordem que quan s'escull un papa, en principi Déu s'apareix al nou papa, papa escollit després d'un procés que és molt humà, no? I aquesta combinació d'una cosa tan terrenal amb allò diví sempre ha semblat molt, molt interessant.
Per cert, que ens n'oblidem molt sovint, Oriol, que sovint diem que s'escull el nou líder de l'Església Catòlica, que és evident, que és cert, que és així, però atenció, perquè també s'escull un cap d'estat.
Exacte. Que, de fet, és una de les coses interessants. De fet, avui llegia que, com que Benet XVI no era cap d'estat, les invitacions que estan rebent les cases reials i els caps d'estat de la resta de països no són les habituals en un papa, no? S'ha convidat el president de la República Italiana i el president alemany, no? Perquè el Benet era alemany, o Ratzinger era alemany, i la resta de delegacions internacionals hi aniran de moto propi sense haver rebut una invitació oficial.
Doncs precisament, Oriol, per la importància de tot plegat, des de la caravana hem decidit anar cap a la ciutat del Vaticà de la mà de la corresponsal de La Vanguardia a Itàlia i al Vaticà. Anna Buch, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Anna, deixa'm preguntar-te primer de tot com es lleva aquests dies Roma i el Vaticà. Suposo que molta presència mediàtica que anirà creixent les properes hores, no?
Sí, avui ja hem vist periodistes vinguts de tota la part del món. Roma és una ciutat amb moltíssima premsa internacional, precisament pel Vaticà, però aquests dies hem estat veient companys que normalment no viuen aquí, que han viatjat fins a aquesta ciutat per cobrir el que, com explicàveu, és un esdeveniment històric, no? La primera vegada que veurem un funeral d'un papa emèrit i que marcarà un precedent en el futur.
Suposo que també hi ha aquest rau-rau, ara ens ho deies, Anna, d'estar vivint precisament aquest aconteixement històric per la mort d'un papa emèrit, i de fet un funeral que precisament serà oficiat per un altre sant pare, i tot plegat ho fa una mica més mediàtic.
Sí, exacte. Potser no és... No veiem les emocions que es recorden al funeral de Joan Pau II i tampoc, pues, com que no hi haurà un conclave després d'aquest funeral, potser no té la importància mediàtica que hagués tingut, no? Mm-hmm. Però sí que els periodistes ens estem fixant molt en el que dèiem, en els protocols. Era la gran incògnita d'aquest esdeveniment, de com el Vaticà s'adaptaria als rituals propis d'un enterrament pontifici a un papa que ha renunciat, que ja no ho és, i a poc a poc anem tenint les respostes. Ho hem vist, ho vam veure ahir les primeres fotografies que van passar d'ell al velatori privat que va tenir lloc al monestir de Mater Ecclesiae, on ha viscut aquests últims anys. Els veiem que anava vestit com a papa, però que no duia el pali papal, per exemple, no? que representa doncs, el cap de govern de l'Església. Nosaltres anem veient les respostes i tot això s'acabarà al veure com serà el funeral, que tindrem aquesta imatge, com deies, tan important, no?, del papa Francesc enterrant el seu predecessor.
Precisament, Anna, segons anunciava els darrers dies el director de l'oficina de premsa de la Santa Seu, Mateo Bruni, el mateix Benet XVI hauria deixat per escrit la voluntat de voler un funeral el més senzill possible, solemne, però sobri. Per tant, què hem d'esperar de cara a dijous a 9:15, quan comenci aquesta celebració? És a dir, què en sabem fins ara?
El que sabem és que oficialment només han convidat les delegacions d'Alemanya, el seu país natal, i d'Itàlia, el seu país d'acollida, i que la resta d'autoritats o de caps d'estat que vulguin venir ho hauran de fer a títol privat de part d'Espanya. Encara no tenim cap informació sobre qui podria venir. El que sí, per exemple, estan confirmats el rei de Bèlgica, el governador de Baviera o el president de Polònia, no? Són persones que vindran, però perquè volen venir, no perquè estiguin convocats. També estan convocats al cos diplomàtic, per tant tindrem l'ambaixadora espanyola davant la Santa Seu, que és Isabel Celà. I res, serà una cerimònia, com heu dit vosaltres, senzilla, seguint l'estil discret del papa teòleg, i després s'espera que sigui enterrat a la cripta del Vaticà, i avui mateix Mateo Bruni també ha confirmat que serà sepultat en la tomba buida, la mateixa que estava Joan Pau II abans de la seva beatificació.
Clar, recordem que Joan Pau II se'l va traslladar a l'església, a Sant Pere del Vaticà, està dalt.
Sí, així és.
Anna, no sé si has coincidit alguna vegada, però suposo que si hem de definir qui ha estat Benet XVI, i ens ho deies una mica, ens ho recordaves, hem de començar dient que era un intel·lectual i un teòleg, no? A més, amb un papat complicat i ple de reptes.
Sí, exacte. Jo vaig arribar a Roma el 2018, per tant, ja ha avançat el pontificat de Francesc. No l'he viscut jo. El que he viscut més és la convivència entre els dos papes, que no sempre ha estat fàcil, no? Perquè hem vist alguns moments on alguna oposició a Francesc ha volgut aprofitar la figura del papa emèrit pels seus fins i per les seves finalitats, però sí, se'l recorda com el papa savi, el papa conservador, que va fer el gest més modern de tots, i més que al final era renunciar al pontificat i deixar la porta oberta a que potser altres papes ho vulguin fer en el futur també.
Per últim, sí que m'agradaria preguntar-te precisament pel papa Francesc, perquè hem sabut que el papa Francesc ja té una renúncia signada des que va iniciar el seu papat. No sé si és habitual que passi així, o això ens pot indicar alguna cosa del que vagi succeint els propers mesos també al Vaticà.
Si no el tinc entès malament, altres papes ja ho havien fet en el passat. Em sembla que Pius XII ho va fer. Es tracta, no significa, no és un document de renúncia, es tracta simplement de que si li passa alguna cosa greu que no té capacitat de seguir, doncs seria una renúncia efectiva. Ell ha dit sempre que Benet XVI va ser un home molt valent en fer aquesta renúncia i que no descarta renunciar ell en un futur, però també ha deixat molt clar que no ho farà de forma imminent. Hi havia molts rumors quan el van operar del colon l'any passat, també aquest any quan va haver de plaçar un viatge a Àfrica que farà a finals de gener per culpa dels seus problemes de mobilitat al genoll. Molts rumors de que potser voldria renunciar, però jo crec que, tot i que sí, òbviament ens trobem davant un papa de 86 anys, doncs, que segurament és el tema ja, ja al final del seu pontificat, no vol dir que sigui una cosa imminent ni que ho hagi de fer 100%. O sigui, que hagi obert la porta no vol dir que Francesc ho faci en el futur.
Sí, com sigui, totes aquestes informacions les podreu seguir de la mà d'Anna Buch a La Vanguardia, però també ho seguirem des d'aquí, com és habitual, des de Ràdio Estel, el que vagi succeint les properes hores, els propers dies. Corresponsal de La Vanguardia, Itàlia i el Vaticà, Anna Buch, un plaer parlar amb tu, com sempre, que vagi molt bé.
Una abraçada, adéu.
3:45 de la tarda, Oriol, teníem més temes, perquè, clar, hem encetat any, i això ho has volgut fer una mica diferent, això?
Sí, va. Entenc que la idea d'aquesta secció serà una mica repassar l'actualitat dels propers dies, però jo, que és el primer programa de l'any i el segon dia de l'any, crec que està bé que fem una mica de repàs anual, i pensava que potser el podríem fer en format Carta als Reis, no? Ja que a més estem a la Setmana dels Reis, doncs podríem començar fent un llistat de Carta als Reis del que ens podria portar o ens hauria de portar l'actualitat al país. I jo crec que el primer que els hi podem demanar als Reis d'Orient és que ens portin uns nous pressupostos de la Generalitat.
No estaria gens malament.
No estaria
Comencem
malament.
Ambiciosos, aquesta carta, eh?
Exacte. I és que des d'ahir els pressupostos de la Generalitat estan en pròrroga tècnica.
Sí, senyor.
No? Això vol dir que, de moment, segueixen aplicant les mateixes partides pressupostàries que l'any anterior fins que els partits del Parlament no es posin d'acord. És cert que en situació de pròrroga els governs tenen un cert marge per ampliar algunes despeses, fins i tot alguns ingressos, però... De moment no hi ha pressupost, per tant, els increments de despeses que pretén fer el govern aragonès, de moment no es poden fer, no? Esquerra ja ha aconseguit un acord amb els comuns. Sembla ser que d'aquest acord el govern es compromet, doncs, a diverses coses, no? A incrementar la despesa en atenció primària, ampliar la TJO fins als 30 anys, o incrementar el pressupost del Departament d'Igualtat i Feminismes, i, evidentment, un augment d'impostos per pagar tot això, no? Un augment d'impost del patrimoni, un impost als creuers, als aliments ultraprocessats i als habitatges buits. Molt, és a dir, molt polítiques en la línia del que defensen els comuns, no? I que Esquerra, que també és un partit d'esquerres, doncs ha vingut a bé, doncs, acordar-ho. Però amb aquest acord amb els comuns, Esquerra no en té prou. I està negociant ara mateix a dues bandes, no? Entre el PSC i Junts. El PSC també ha fet la seva particular Carta als Reis, bastant extensa, no? Demana tornar a plantejar l'ampliació de l'aeroport del Prat, imposar el Hard Rock Café al Camp de Tarragona i desbloquejar el quart cinturó.
Tres de les qüestions que havien generat moltíssima polèmica ja el 2022.
Efectivament, el PSC, d'alguna manera, són tres temes que si escoltes els partits catalans o els partits independentistes sembla que siguin fins i tot tabú, no? Perquè o a les xarxes socials tenen com molta oposició i en canvi el PSC ha decidit que són temes estratègics i que els ha de defensar i els defensa sense cap mena de complexa, fins i tot diria, no? Que podria sorprendre. Junts, per la seva banda, també té la llista de peticions, en algun cas coincideix amb el PSC perquè també demana el tema del Hard Rock. També, com els comuns, demana augmentar el pressupost destinat a atenció primària.
Per tant, això ja ho tindria, no?
Per tant, això en principi ja ho tindria. I també demana millorar el finançament de l'escola concertada, que aquesta és una petició que podríem dir clàssicament convergent, no? Uh-huh. És a dir, Junts, ara que està a l'oposició, sembla que recupera una mica els trets de convergència. I, d'altra banda, una cosa que també es podria situar en el centre-dreta, que és rebaixar l'IRPF per ajustar-lo a la inflació. Allò que n'hi diuen deflactar l'IRPF, no? Perquè com que han augmentat els preus, d'alguna manera, amb els mateixos trams que estan marcats de l'impost, estem pagant més impostos sense haver guanyat poder adquisitiu. No? I llavors, Junts el que demana, com també fa el PP al Congrés, és deflactar l'IRPF. Amb aquestes posicions, com deia, Junts sembla que recupera una certa tradició d'ideologia de centre-dreta, no? Que quan estava al govern, potser pel mateix fet d'estar en un pacte amb Esquerra Republicana, tenia més enrere. El que passa és que, malgrat que les peticions d'uns i altres per aprovar els pressupostos, jo crec que hem de fer una anàlisi una mica més política d'això, no? Perquè sabem o intuïm que, de fet, ni Junts ni el PSC, aquest llistat de coses són l'únic que els farà votar a favor o en contra, no? Aquí hi ha una anàlisi política. D'una banda, és difícil que l'acord Esquerra-Comuns superi un pacte a tres bandes amb Junts, no? I amb un Junts que està demanant baixar impostos, que està demanant fer inversions a les que els comuns no hi estan d'acord.
Això ja ho vam veure a l'hora d'intentar formar govern.
Exacte. És a dir, Junts i els comuns, no, és difícil que es puguin entendre. Jo crec que si Junts hagués estat al govern Potser sí que haguéssim pogut fer un pacte amb els comuns, un govern mixt Junts Comuns potser sí, però com que ara Junts és un partit a l'oposició i per tant és més, més ideològic d'alguna manera, crec que és difícil que s'hi puguin, posar d'acord. I el que sí que és impossible és un acord a tres bandes, Junts, PSC, Esquerra, no? Bàsicament, perquè Junts veta als socialistes, més des del punt de vista de l'eix nacional que des del punt de vista de les propostes, perquè de fet el PSC està fent unes propostes que serien molt assumibles ideològicament per Junts, crec jo.
Clar, des del punt de vista dels pressupostos, Oriol, deixa'm preguntar-te fins a quin punt la batalla per aprovar els pressupostos entre partits, ja no entre govern ni oposició, entre partits, forma també part d'una batalla de relat?
És evident, i per això crec que és molt difícil que en el relat que està fent Junts a l'oposició tingui cap sentit per Junts a donar suport i donar aire al govern d'Aragonès, no? Recordem que quan Junts surt del govern ara han rebaixat molt el to, però el to inicial era que el govern d'Aragonès era il·legítim, no? Perquè havia perdut els suports inicials de la investidura i que, per tant, el que havien de fer era convocar eleccions. No ho deien ben bé així, o de convocar eleccions, però sí que qüestionaven molt la legitimitat del govern. Donar suport a uns pressupostos del govern seria donar-li una vida al govern aragonès que crec que no els interessa. I, per tant, és molt difícil. En canvi, el PSC, pel relat del PSC, que s'està presentant com un partit que pot ser de govern, no?, i que pot arribar a acords, crec que sí que té sentit que diguin, escolti, nosaltres ens hem arremangat i ens hem posat d'acord amb Esquerra per poder aprovar uns pressupostos que són bons per la ciutadania. Per tant, des del punt de vista dels relats, crec que és, com bé deies, és molt més possible que veiem un pacte amb el PSC que un pacte amb Junts.
I tot plegat passa en plenya electoral.
Exactament.
Municipal, però electoral.
Exactament. I aquí el desig, la carta que podríem, fer a la Carta dels Reis és demanar, d'una manera molt naïva, en soc conscient, que de les municipals en surtin els millors alcaldes i alcaldesses possibles per cada poble
sempre,
de Catalunya.
Sempre.
No? Sabem que no passarà, però podem demanar-ho als Reis, no?
Patapam,
Exacte. Ah, perquè és molt difícil, perquè la democràcia té imperfeccions i perquè no sempre guanyen els millors, no?
Sí, això passa.
Però bé, el desig el tenim, que és que de tots els que es presentin sempre guanyi el millor. Perquè sí, aquest mes de maig tenim eleccions municipals a tot l'estat, les municipals són a tot l'estat. De fet, el 23 serà un any molt electoral, perquè a finals d'any hem de tenir eleccions generals.
Sí, senyor.
No tenim data fixada encara, però la legislatura s'acaba, crec que és el mes d'octubre o novembre, i per tant el govern té un cert marge per convocar-les. I com que comença un any electoral, preparem-nos perquè totes les accions dels partits polítics estaran tenyides d'aquesta lògica preelectoral, no? Per tant, és difícil que aquest 2023 tinguem grans acords, grans consensos, grans passos endavant i grans projectes de futur. És una llàstima, no?, perquè el que estaran fent els partits és campanya.
Sempre arriba una mica tard, això, eh?
Exacte, sempre arriba una mica tard. Hi ha molt pocs incentius pels partits per posar-se d'acord en uns moments en què seria necessari, però si en som conscients, i si som conscients quan llegim les notícies que els partits estan fent campanya, potser no ens fastigarà tant i no ens frustrarem tant, no? Per tant, està bé saber-ho. Jo crec que a Catalunya és interessant llegir les municipals com un bon indicador de com s'està reconfigurant el mapa polític, no? És a dir, després del 2017 els partits polítics han canviat molt, els seus relats, com deies bé tu, han canviat molt, i a ningú se li escapa, per dir-ho fàcil, que Esquerra se li està posant cara de Convergència,
sí,
no? I que serà interessant veure si les municipals li atorguen el poder local que havia tingut el partit de Pujol i Mas, no?, que era un partit molt fort en l'àmbit municipal fora de l'àrea metropolitana, però era part de la seva gran base. I Junts, també de cara als municipals, també és maquillar Convergència, no? Tant és així que a la capital, aquí a Barcelona, és possible que es transvesteixi del tot i amagui les sigles darrere del candidat Xavier Trias, que aspira a fer fora Colau de l'Ajuntament, no? S'ha presentat Trias. De fet, alguns diuen que qui més ha celebrat la candidatura de Trias és precisament l'alcaldessa, que hi veu una bona manera de restar vots als qui semblaven els seus antètics rivals, que són Collboni i Maragall, que partien a les enquestes amb aquell empat tècnic a tres partits.
Diuen que els d'Esquerra no estan molt feliços de que s'hagi presentat Xavier Trias.
Exactament, perquè Xavier Trias és veritat que amb la història que té i amb el nivell de coneixement que té, doncs pot restar vots als partits de l'oposició al govern municipal, i veurem si en Colau tornarà a sortir amb aquestes victòries que no li són pírriques a ella, no? És a dir, la victòria d'Esquerra a les passades municipals va ser pírrica perquè no van aconseguir governar, i veurem com es reconfigura el mapa.
A tot plegat, deies que s'hi presenta, evidentment, Junts, amb Xavier Trias al capdavant per la ciutat de Barcelona, i no sé si aquestes eleccions municipals també
ens farà veure una mica com s'acaba de resituar Junts, que de fet mai ha estat del tot resituada. És a dir, no enganyo ningú si dic que Junts té esquerdes per tot arreu. Divisions internes, divisions externes, els que es volen sembrar més a Convergència, els que van crear el PDeCAT, els que estan més a la línia de Waterloo, que estan més a la línia de seguir Madrid, en fi.
Sí, sí, Junts és un partit molt, molt complicat. Aquestes són les primeres eleccions a les que es presenta després d'haver sortit del govern, que va ser l'acte més anticonvergent que, que havia pogut fer, que hauria pogut fer Junts, no? De les dues grans ànimes del partit, que són l'ala més Puigdemont, més Waterloo, més Laura Borràs, i l'ala més convergent, que ve de quadres de la pròpia Convergència, que estaven a l'administració, aquests segons no volien trencar el govern. No? Veurem si això els afecta. Crec que Junts sí que té un problema de relat, perquè en té dos, tres o quatre de relats. I fins ara, a les eleccions, no li ha anat del tot malament, és a dir, ha sigut capaç de que el seu electorat, l'electorat més convergent, es tapi l'orella esquerra per no escoltar la Laura Borràs, no? I el més borrasista es tapi l'orella dreta per no escoltar Jaume Giró per posar algú de l'altra banda, no? Veurem si segueix mantenint aquest cert suport electoral, no? Jo crec que, de fet, que es presenti al Trias, d'alguna manera, pot maquillar una mica el resultat del Junts, purament Junts, a Barcelona, no? I, per tant, crec que és una bona estratègia electoral per ells, però que al final pot arribar a amagar problemes que tingui d'implantació territorial Junts.
I si seguim aquest 2023, ens toca parlar també d'una presidència espanyola que és ni més ni menys que la del Consell d'Europa.
Exactament.
Importantíssima, aquesta, eh?
Importantíssima, i és d'aquelles coses que a vegades no acabem d'entendre, perquè la Unió Europea és complicada de nassos, no?, en la seva governança. Però hem de saber que la segona meitat d'aquest any Pedro Sánchez serà el president del Consell d'Europa. Per tant, aquesta petició de carta als Reis, diguéssim, probablement és de Pedro Sánchez, que voldrà que aquesta presidència del Consell d'Europa, que li coincidirà amb les eleccions estatals, doncs li permetin lluir-se de cara a la ciutadania i així guanyar les eleccions. No? En els últims mesos, de fet, s'ha dit, no?, si s'especulava si Sánchez avançaria o no avançaria a les eleccions, i es deia que no, perquè voldria aprofitar aquest segon semestre del 2023 per presidir el Consell d'Europa. Llavors, com que és complicat això del Consell d'Europa, que crec que està bé repassar una mica ràpidament, eh? La Unió Europea té tres òrgans bàsics de govern, val? Que és la Comissió, que són, d'alguna manera, els ministres, per dir-ho d'alguna manera, sí? El Consell d'Europa, que són els primers ministres o caps d'estat, els representants de tots els països, i el Parlament Europeu. Sánchez, de fet, Espanya, presidirà el Consell d'Europa, que són aquesta reunió dels presidents i caps de govern, i la presidència del Consell és rotativa. Cada sis mesos canvia i li toca un país diferent. De fet, ahir va començar la presidència sueca, que s'ha marcat un programa, no?, perquè cada vegada que un país assumeix aquesta presidència, marca una mica de programa, no és electoral perquè no es presenta a les eleccions, però un programa de prioritats, i en el cas de Suècia han triat el tema seguretat per Ucraïna, temes de competitivitat, transició ecològica i energètica i valors democràtics. A meitats de l'any sabrem quins són els pilars de la presidència espanyola i que segur que tindran un caire molt intern, perquè seran també un acte de campanya per de Sánchez.
De tot plegat que hi anirem parlant, Oriol, ens queda res, un minutet, tens mig minut pel que jo crec que és el bombo gros d'aquesta carta als Reis, eh?
Sí, perquè si estem en modo demanar als Reis alguna cosa per aquest any, el que hem de demanar és que arribi la pau a Ucraïna sense cap mena de dubte i que s'acabi la guerra de Putin a Ucraïna. De moment no sembla que militarment la balança es decanti cap a cap cantó, no? Perquè el suport d'Occident a l'exèrcit ucraïnès sembla suficient com perquè l'amat rus no guanyi, però no prou com perquè puguin expulsar l'exèrcit invasor. És un tema molt complicat, hi ha molts factors en compte, tampoc sembla que Rússia es pugui desempallegar de Putin, que és probablement el que caldria, i per tant des d'aquí tot el que podem fer és desitjar la pau.
Oriol Vidal Barraquer, com sempre, un plaer tenir-te en aquest programa, un plaer escoltar-te cada dilluns també en aquest programa, sabem per on passa l'anàlisi de tot plegat. Gràcies, fins dilluns.
Moltes gràcies.